T'agrada cuidar la teva dieta i vols comprar productes ecològics? Vols comprar espaguetis sense gluten, comprar embotits ecològics, geleia real, tofu, pròpolis, productes diabètics? Ara tot ho pots trobar a l'Ametlla de Mar, al Racó de Múria, a la botiga on t'ajudem a mimar el teu cos.
Menjar saps cuidar la teva salut. Al Racó de Múria, productes dietètics i ecològics. Estem a prop teu, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar.
El Racó de Múria, botiga de productes dietètics i ecològics, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar, patrocina Entre el Cel i la Terra. Entre el Cel i la Terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de l'FM i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a ametllamar.cat. Avui parlem amb la Montse Brull, que com tothom sabem aquí a la Cala, dirigeix el gimnàs Montse, però avui no parlem de res físic, Montse, sinó més aviat de coses més mentals o directes a les emocions, com pot ser la PNL. Montse, bona tarda.
No Hola, bona tarda.
Què és la PNL, Montse?
A veure, la PNL és programació neurolingüística, tal com diu les inicials, i en aquest cas explico una mica teòricament, foren Richard Bandler i John Grinder qui van modelar els patrons de llenguatge i comportaments en els treballs del fundador de la teràpia gestal, la fundadora de la teràpia familiar i la teràpia sistèmica i Milton Erickson, el fundador de la Societat Americana d'Hipnosis Clínica. ¿Vale? En què consisteix tot això? Es tracta d'unir el que és el llenguatge amb el sistema nerviós i amb els programes mentals que tenim cada persona que ens serveixen per a bé o per a mal. Llavors també una mica cadascú dir-te que té una percepció de la realitat, que mapa no és igual a territori, que depèn de com veiem les coses les percebim, o al revés, depèn de com percebim les coses les veiem des de dintre, que no sempre és així.
Sí, que la realitat no és objectiva, per dir-ho d'alguna manera, és com la veiem naltros.
És com la veiem cada persona.
Val. Això seria una espècie de teràpia, no?, que pot ajudar a la gent.
Sí, bueno, jo la intenció meva d'aquest curs, perquè diràs, bueno, i tu, de l'esport, del gimnàs, que té que veure el PNL. Bueno, a part d'ampliar els coneixements a nivell esportiu, com sempre m'agrada, també tinc una altra vertent més personal, no?, més psicològica, més humana, per dir-ho d'alguna manera, no?, per millorar jo tant com a nivell com a persona i per entendre millor els altres, i ja que em dedico a estar de cara al públic, doncs per entendre les persones, com funcionem, què és el que necessitem, quins problemes tenim, no? I bueno, realment per a ajudar els altres d'alguna manera, no? O ajudar-los o comprendre'ls, vale?
Sí.
I llavors va ser per això que em vaig apuntar en aquest curs.
Fa molt de temps això, Montse?
Sí, bueno, vaig fer al gener, vaig acabar al juny, un curs de 6 mesos.
I a més me comentaves que l'havies fet amb una persona molt...
Sí, bueno, ho he fet en un terapeuta que porta 20 anys dins el PNL, que és un dels millors. I realment, bueno, és un curs que jo el recomano a tot tipus de persona, perquè primer era, com dir, bueno, una persona que es dedica a treballar de cara al públic, però realment això es pot aplicar tant a nivell personal com a nivell empresarial, com a nivell de pares que tenen fills, no? O com a treballadors, o com gestionar, com ens comportem amb la feina amb les altres persones, vull dir, terapeutes, psicòlegs, professors, sobretot, que pels mestres això aniria molt bé, tal com gestionen,
sí,
el que, com els hi senta, el que fan els nens, com ho fan, per què ho fan.
Montse, això de llenguatge i ment, no?
Sí.
És a través del llenguatge modelar la ment, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, bueno, més que res és saber per, d'on venen les coses que ens molesten. Si té, alguna persona té una fòbia, d'on li ve. Si el té una algo que li faiga molta ràbia, dic, bueno, per què te molesta tant que te diguin que la gent sap molt de tot, per exemple, no? Dius, mira, és que a mi molesta que tothom sempre diu que és un sabiondo, no? Los sabiondos me molesten. Per què et molesta això? Això no ve d'un dia, ve de sempre molt enrere, i sobretot, segons el curs m'han dit, sempre ve de la primera infància, que comença amb un estímul petit i allò es va fent gran, es va fent gran, es va fent gran, es va fent una bola, i una vegada et fas gran, allò simplement que et diguin alguna cosa ja salta en tu. Sí, és un anclatge que allí te salta i et senta. Pues en aquest curs el que es fan són, hi ha recursos per a que tu això ho puguis controlar-ho i millorar les teves experiències personals.
A tu t'ha millorat, Montse, vull dir, poses en la pràctica el que has après en el
sí,
curs.
Sí, a veure, el curs és molt dens, hi ha molta matèria i es fan moltes pràctiques i sobretot aprens a veure que no són els demés que te fan tal, no és l'altre que em provoca malestar, no és l'altre que em fica de mal humor, no ets tu que m'has fet mal, ets jo com ho gestiono les coses. És fàcil, és molt fàcil dir-ho, ja ho sé, no? Però realment és així. I aprens amb moltes coses a millorar-les, evidentment, tal com te prens tot, te canvia molt.
Fa tens responsable, no? Suposo.
Sí, mira, com a beneficis, mira, te puc enumerar més, te fas més tolerant, més eficaç, millorar la comunicació amb els altres, perquè també dins el curs també aprens a veure quin tipus de persona, si ets més visual, més auditiva o més sinestèsica. Què vol dir això? Que hi ha persones que parlen molt jo veig, jo colors, parlen molt, són molt visuals. En aquella persona li pots entrar més amb canals visuals, vale? Amb una persona que és auditiva li pots entrar més dient jo t'escolto, jo sento, vale? Llavors, la teva comunicació pot millorar amb aquella persona entrant-li per aquest canal, utilitzant moltes paraules que siguin auditives. Uh-huh. I hi ha persones que són sensorials, que sempre parlen jo sento, vale? més sensitives, que es diu sinestèsic, i també li pots entrar més a través de les emocions. I inclús hi ha gent que és variat, no ets només d'una manera, a vegades tens una mescla de tot. Llavors, no és perquè tu vulguis entrar a una persona i convèncer-la d'alguna cosa, no, és simplement per a tindre una millor comunicació. Després també, dins del curs, hi ha un tema de fòbies. Per persones que tenen fòbies, però és una cura ràpida de fòbies. Vull dir, ni a psicòlegs, anys i anys, ni històries. Vull dir, amb el PNL és superràpid.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. Incomoditats, no sé, és que me fa por pujar a l'ascensor. Pues això en una sessió també fora. Fa por les aranyes o no sé, sí. Cosetes així, no? Bueno, a part millora la comprensió de tu mateix, dels altres, dels fills, de com pots comportar-te, el que li pot afectar, el que no. Que tot ens afecta, tot, tot, tot. Tots els estímuls externs, des de que naixem, tots ens afecta. Tot en el positiu com el negatiu. Sí. Vull dir, si te poden quedar estímuls molt positius com a molt negatius. Però també dir-te que això també es pot treure. Vull dir que, dir, bueno, i ara què passa? Que he d'estar al tanto de tot el que li dic al meu fill, en este cas, jo que sóc mare, no? Que no li puc... Bueno, hem de ser conscients del que fem i del que diem, no? Vull dir, som responsables dels nostres fills. Però també dir-te que amb el PNL, per exemple, tot això es pot gestionar. Uh-huh. I, a més, superràpid.
Molt interessant. Montse, quasi ens estàs convencent de fer PNL. Montse, m'has dit que el curs que vas fer, 6 mesos, va durar i és molt pràctic, molt llegit.
Sí, és el practitioner, PNL practitioner. Després hi ha el màster i després hi ha cursos de formació. Jo l'he fet a nivell personal, per a mi saber una mica més. I inclús hi ha persones que el tornen a repetir perquè són cursos molt densos. Però bueno, jo trobo que això és una cosa que ja no és... No vinc a parlar ni del meu negoci ni d'un negoci d'un altre. És simplement un tema que trobo que és interessant per a tot tipus de població.
Val. I què consisteixen aquests exercicis? Pots posar-me...
Sí, per exemple, a veure, un exemple seria que a vegades fem moltes lectures mentals, no? Allò de lliges de la ment del que està pensant l'altre i penses, mira, aquesta persona no li caic bé. En aquest cas, pues, en el PNL, pues, utilitzo unes preguntes, no? I com ho saps que no et cau bé? Pues mira, perquè me mira malament. I com ho saps que et mira malament? Pues perquè em mira cara sèria, no? T'estic ficant exemples, no? Sí. I bueno, i tu, per exemple, tu alguna vegada has ficat cara sèria en algú i t'ha caigut bé? Ah, pues sí. Llavors, en aquella persona li desmuntes aquell tipus de lectura mental. És un exemple, vale?
Sí.
Com això n'hi ha moltes. o generalitzacions que es fan, no? De dir, els homes són uns machistes. Però bueno, en concret, quins homes són machistes? Específicament quins? Tots els que has conegut? Ah, doncs no, doncs no, un. Llavors no pots dir que tots són, els homes són machistes, no?
Sí.
T'estic ficant exemples molt simples. Però després hi ha exemples de, problemes, no sé, problemes, a veure, coses que et molestin, no? Mira, em fan por les aranyes, no? I tu, hi ha uns exercicis que busques la primera vegada en què et va passar això. Quina va ser la primera vegada que et va passar? Pues mira, quan tenia, jo què sé, 10 anys, tal, tal. I quina és l'última vegada que t'ha passat? Pues mira, ahir que vaig veure una aranya a casa i tal, vaig tindre por. I quina, una mitjana en el temps? Pues una entre els 10 anys i ara, pues una que tenies, si ara en tens 40, pues quan tenies 30. Buscar aquelles tres situacions, en aquella persona la fas reviure aquella situació, vale? A través d'un exercici, és molt més llarga, però ho explico així ràpid. La fas reviure en aquell moment com si estés vivint-ho, què sentia, qui hi havia allí en aquell moment, què és el que sentia, què és el que veia, com es sentia per dintre, si ho veu com una pel·lícula, si ho veu des de dintre, des de fora, pam, 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 pam. I se la fa entrar a cada situació. I després s'ha de buscar un contraexemple. Un contraexemple és una situació tot al contrari, en la que tu t'hagués sentit bé, fort, per exemple, si tens por a les aranyes, al contrari, que hagués anat a un zoo i hagués vist algun animal, si no una aranya, algo similar, que hagués estat alegre, fort, valent, que no t'hagi fet por, que t'hagi sentit tu bé. Llavors, la fas entrar en aquella situació, no? I la fas reviure, aquella situació bona. I llavors vas extrapolar, no? L'agafes la situació bona i la fas entrar des d'aquella sensació a la de por de l'aranya, per exemple, no? Que explicàvem l'exemple. Llavors, és molt... Sembla una tonteria i així explicat, dic, bueno, això... Però quan ho fa, realment funciona. I aquella persona se suposa que si no ve d'altres coses d'abans o d'altres temes, se li va la por a les aranyes. Jo ho he vist, amb exercicis pràctics, allà al curs, i a part hi havia terapeutes i psicòlegs que feien el curs i professors, de... I sí, sí. Al moment, volíem en una sessió curar-te una fòbia inclús, que és una mica una cosa més forta.
Perquè és una tècnica amb un bagatge darrere, no és qualsevol tonteria ni qualsevol cosa.
No.
Vull dir que hi ha, que és substancial, que hi ha psicòlegs i hi ha gent potent detrás.
Sí, sí, sí. Això el PNL ja fa molts anys que funciona, no és una cosa nova. Jo havia llegit llibres abans d'anar a fer els teus cursos, que vull dir, són temes que m'interessen. I te'n dones compte de lo poc que sabem i poc que sabem gestionar les emocions i l'important que és.
Ja, evidentment.
I l'important que és.
Per a millorar
la vida. Ho fas, primer el curs ho fas per dir, bueno, pues vale, per millorar una mica de cara al públic, tal i tal, però després te'n dones compte de lo complicat que és el ser humà, no? I com funcionem, sí. I com ens arribem a complicar la vida.
Sí, no, hi ha una frase important, simplificar tu vida, però ens costa.
Sí, sí, no? I el sistema de creences que té cadascú determina la realitat en la que vius, també.
Sí, això és cert. Montse, tu poses en pràctica la PNL durant tot el dia o de vegades
no,
se te'n va?
De vegades no, però a part de ficar-ho en pràctica, no, hi ha uns exercicis, a part d'això n'hi ha molts més, vale? Per a tu personalment, fer-te'ls a tu personalment, pues per millorar tot, pues el sistema de l'estat d'ànim, per millorar pues això que t'explicava, coses que no t'agraden, o avui no em sento bé, això m'ha molestat, pues per treure-te del damunt, però ja, en seguida, pim.
Suposo que si algú vol fer-ho, periòdicament hi ha cursos, no? De PNL.
Sí, bueno, jo, a veure, realment jo no he vingut a fer publicitat de cap lloc, ni de cap centre, ni res, vull dir, però sí, jo aconsello que ho busquin, on sigui, i que sí, que és molt interessant, de veritat, eh? Sobretot jo aniria als professors de l'escola, bueno, sobretot profes, que és el que tracten els nens, no? Els nostres fills, que ho haurien de fer-ho, eh? Perquè a vegades, no sé, que es porten molt malament. Tu com te senten les coses, no? No es porten malament els demés.
Sí.
Tu com te ho prens, no?
Això és una frase revolucionària.
Ara ja estic parlant de professors, però això és per a tothom, no, eh? Vull dir, és per a tothom que vulgui millorar com a persona, i ja està.
Que hi hauria d'haver un capítol a part en l'educació realment, no?
Sí.
Perquè els nens, bueno, estan creixent.
Tracta una mica més les emocions i no només els continguts.
I els professors, és el que tu dius, han de ser conscients que els nens emocions molt fortes al seu cos, és molt petit.
Sí.
De vegades els costa contenir-les. Sí,
no, i a part que són esponges, que tot els hi afecta. És molt important que tinguin de professor. És molt important. És un personatge que els hi marca la seva vida.
I tant.
Ara tant els pares com els professors.
Ara me venen al cap.
Sí, 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 no?
Montse, doncs moltes gràcies. No sé si voldries afegir alguna cosa o si s'han deixat algun aspecte de PNL per parlar.
No, bueno, me sembla que ho hem explicat una mica tot del que jo puc saber, perquè jo començo en aquests temes, tampoc sóc una gran experta. Simplement ho he explicat com una persona que ha fet el curs.
Bueno, però la teva passió s'ha encomanat i segurament
sí, no, 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 que m'ha agradat i penso fer més coses d'aquestes perquè m'agrada molt. Doncs pues no sé. No sé si vols preguntar-me alguna cosa més ara.
No,
així.
Jo crec que ja està, no?
Bueno, sobretot això, que el mapa no és igual a territori, que vol dir això, que cada persona percep les coses d'una manera i que no hi ha una realitat verdadera, que cadascú veu d'una forma. No hi ha una... Mira, ha de ser així perquè és així, no. Ho veus tu així i l'altre veu d'una altra manera, i no és blanc o negre, a escala de grises, no?
Sí, sobretot és important saber estar...
Sí, ficar-te al lloc dels altres també.
També és molt important.
Sí.
Doncs Montse, moltes gràcies i t'esperem per a més coses i vols explicar-nos. Gràcies.
Vale. Vinga, adéu, gràcies.
Bona tarda, Sílvia.
Hola, bona tarda.
Avui parlem amb tu de l'aprofitament dels boscos, un tema que trobo força interessant.
Sí, perquè desgraciadament estem veient que any rere any, justament perquè els boscos estan bruts, cada vegada hi ha més incendis. I llavors és una llàstima perquè antigament moltes vegades no es produïen perquè era la pròpia gent que estava a la zona on estaven els boscos qui aprofitava aquests boscos i qui recollia moltes coses que en aquests moments no recull i que són focus d'incendis, perquè, clar, és combustible per aquests incendis. No? A part de que també hi ha quantitat de plantes medicinals i altres plantes que són molt, molt útils i que avui no s'estan aprofitant tampoc, amb la qual estem desaprofitant totalment una font de recursos molt interessant.
Aquí hem tingut aquest estiu l'incendi als Ports, que ha cremat moltes hectàrees, i pareix que ara sí que estan posant diners per netejar, cosa que és el que tu deies, que es podia haver estalviat aquest incendi.
Bueno, és que no tan sols pot sortir molt més barat, aviam, la prevenció, que està costant molts diners, quan podria estar donant diners, que és... és donar-li una mica la volta a la truita, no? Antigament, dels boscos no costaven diners, tot al contrari. s'estaven donant diners i donaven molts diners a la comunitat que tenia boscos. Els boscos estaven pues, com molt ben considerats. Avui en dia pues, el bosc pues, poc menys que resulta una càrrega per qui els tingui, no? Mireu, abans pues, les ovelles, les cabres, inclús les vaques, pasturaven per mig dels boscos, netejaven tot el sotobosc, no? I llavors això permetia que estigués molt més net. Deu que els matolls secs són els que fan que el foc sigui molt més virulent. Després estaven les ramelleres, que anaven collint tota mena de plantes medicinals. Avui en dia la cosa ha arribat a tal punt que inclús en alguns boscos està prohibit recollir determinades plantes, perquè estan inclús desapareixent degut amb els incendis. Així que inclús estem en aquell punt de que és el peix que es mossega la cua, no? De que els boscos no estan nets, es crema, al cremar-se es perden tota una sèrie de plantes que són les que llavors es recollien i permetien que el bosc estigués net, no? I, bueno, i ara tenim l'època de la tardor, que és una època de bolets, pues que pues també és un aprofitament del bosc que s'havia fet sempre molt bé, que es feien conserves per tot l'any, i avui en dia el que passa és tot el contrari, que tothom vol anar a collir bolets, amb aquestes sequeres pues, a penes en surten, i els quatre que en surten, pues, gent sense experiència a l'hora de recollir i de caçar els bolets, pues, el que fan és arrencar-los i acarregar-se amb el miceli, amb la qual impedeixen la reproducció per anys següents, no? I que realment la situació dels boscos en aquests moments és bastant crítica perquè no hi ha una cultura ni de l'aprofitament ni del respecte al bosc.
Val, doncs llavors hi hauria, del que has dit, resumint, o del que jo he entès, perdona, Sílvia, trobo que haurien d'haver-hi dues accions a emprendre. D'una banda, accions polítiques per protegir els boscos, i d'una altra banda que la societat civil, que nosaltres mateixos, també mitjançant una certa cultura, que algú ens eduqués amb una cultura de cuidar el patrimoni natural, pues emprendre accions de cara a, com fèiem abans, a cuidar els boscos, bueno, a cuidar, no, a aprofitar els boscos i de retruc se cuiden, no?
Sí, però compte que en aquests moments el fet de la política que hi ha amb els boscos moltes vegades és simplement de prohibició. Prohibit,
és una política molt de... Molt de l'esquerra, no?, de prohibir pel sistema. I bueno,
penso que això és de tots els grups. Vull dir, això ha estat qui ha estat, les prohibicions és sempre el grup més senzill.
A veure, no volia entrar en termes polítics, potser perquè no és el lloc idoni, però és molt paradògic que precisament una conselleria de Medi Ambient, que està en mans de l'esquerra verda, doncs això, que no empre polítiques.
Sí, efectivament, perquè clar, el que passa és que s'han trobat en un punt en què realment, com que la gent ha abandonat ja les costums, els aprofitaments, pues els que queden són els vàndals. I contra els vàndals, pues, l'única solució que tenen, desgraciadament, és la de la prohibició. I el problema és que amb els nanos no se'ls educa. Sí, molt d'ordinador, molt d'això, molt d'allò altre, i molt que si aprenen aquesta llengua o aprenen aquesta altra, que si l'anglès, que si no sé què, però el més important, que és el respecte al seu ambient, l'han perdut. A més, doncs, molts projectes que es podrien fer amb emprenedors, i més amb aquestes etapes de crisi, doncs és que no hi ha diners per fer-lo. A vegades amb un simple microcrèdit us garanteixo que es podrien aconseguir molts llocs de treball de persones que es podrien tenir el seu propi ser autònoms i guanyar-se bé la vida tranquil·lament i a més en un ambient de natura. Fixeu-vos la quantitat de fusta que hi ha. No necessàriament han de ser troncs grans. Avui en dia amb aquests sistemes que hi ha per poder fer pèl·lets per les estufes que hi ha modernes, que donen uns rendiments increïbles amb la calefacció, amb la qual podem estar traient-se del que seria l'electricitat o la despesa de gas, que és important, ens podria aprofitar-se. també hi ha sistemes que a través de tot, de petites coses que es recullen al bosc de fustes, es poden fer uns conglomerats, que serveixen per moltes coses, per construcció, per mobles, etc. I que això ens permetria també evitar altres tipus de recursos, sobretot de fustes tropicals i d'altres zones que s'estan interferint també i que estem produint problemes a milers de quilòmetres de distància, no? I, bueno, i després, com us deia, les plantes, els remeis antics, és que avui dia sembla que si no t'aprens el no sé què amb la molècula més estranya del món, del laboratori més estrany del món, i que et costi pues, 1.000 euros a la caixeta, pues sembla que això no t'aixi de curar. Com moltes vegades pues, una simple infusió de llantén fent gàrgares aconsegueixes pues, treure llagues que molts antibiòtics són incapaços de guarir, no? Però tota aquesta cultura de l'àvia ha desaparegut pel tema del consumisme, el consumisme. Sembla que aquí, si no hi ha diners pel mig, pues, això no hi és. I llavors, pues, bueno, hauríem de recuperar una mica totes les tradicions antigues, les positives, perquè evidentment no totes són positives. Allà hi ha unes salvatjades que fan amb els animals moltes vegades en moltes tradicions, que evidentment això s'ha de descartar, però totes aquelles coses positives que han tingut els nostres avis les hauríem de recuperar. Estem parlant de que si els animals ara estan en condicions d'estabulació brutals, tots els problemes que donen, que si vaca boixa, que si grips aviars, que si grips porcines, etc., produïdes per aquestes males pràctiques amb la ramaderia, es podien fer perfectament. Podíem tenir una quantitat de ramat molt gran en els boscos, ben controlats, evidentment, perquè no el malmetessin, perquè, evidentment, la sobreexplotació també és perillosa, però això ens podria permetre tenir una ramaderia no tan sols de subsistència, sinó de neteja, i una ramaderia mediambiental, que en alguns països és una font molt, molt important d'ingressos, aquesta ramaderia i aquest aprofitament dels boscos. Però sembla que això sigui una cosa primitiva, de pobles primitius. No és així. Jo crec que justament el més modern és el respecte i, per tant, això seria el més important. Utilitzar la consciència que hi ha avui en dia, els coneixements que hi ha dels usos del bosc per poder fer les coses millor fetes i evitar totes les sobreexplotació, que sí que és veritat que en certes ocasions pues, van produir problemes importants en èpoques passades, no?
Sílvia, t'hauríem de fer ministra de Medi Ambient o alguna cosa així, però no sabem si un cop arribessis al poder te passaria com a tothom.
Bueno, no, a mi no em passaria, però sí que passaria com algun conseller de Medi Ambient que va tenir la decència de dimitir, i estic parlant de València de fa molts anys, pues perquè va veure que l'estava manipulant, i aquella no era la seva intenció quan va acceptar el seu càrrec de conseller. Ell volia fer les coses bones per l'ecologia, i es va trobar que no, que l'únic que és que volia anar al seu nom i la confiança que tenia la gent amb ell, i el van traicionar, perquè no es pot dir d'una altra manera, no?
Essent mal pensat, podríem parlar d'una teoria de la conspiració. Se sap, és sabut que els recursos econòmics per al medi ambient pues, són molt escassos. Llavors, pareix que quan hi ha una catàstrofe, llavors sí que s'utilitzen més diners per intentar pal·liar d'alguna manera la catàstrofe. Tot plegat és una mica sospitós. Sempre hi ha, al darrere de tot, sempre no podem ser ingenus i pensar que tothom és bo, i sempre hi ha al darrere de tot una teoria de la conspiració. Pareix que les coses, de vegades, els accidents no són casuals.
Home, dir una teoria de conspiració, el que ha estat passant durant anys, fins que afortunadament hi ha hagut alguna legislació que impedia construir els terrenys cremats, allò no és una conspiració, estava claríssim. I s'ha sabut clarament de que els boscos es cremaven per després fer urbanitzacions. Això ja no és una conspiració, són fets provats i requet aprovats. I que, evidentment, hi ha molts interessos darrere, doncs això ho sap tothom. Vull dir, perquè darrere d'un bosc cremat hi ha moltes qüestions, no tan sols la vengança, no tan sols el voler fer una urbanització. Que, com dic, afortunadament, això en aquests moments, bueno, no hauria de ser possible, encara que en alguns casos sempre hi ha algun que altre vetllà que ja tots coneixem, que després recalifica el que no ha de recalificar, etcètera, 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 no? però bueno, el problema és que els escassos diners que hi ha més dels que ens pensem, no estan ben aprofitats. S'utilitzen pues, a vegades amb autèntiques tonteries, i en coses que són, van contràries justament a aquest aprofitament, no? Que en canvi ben utilitzats no tan sols donarien feina a la gent, no tan sols aprofitarien els recursos, sinó que optimitzarien aquesta inversió que es fa, perquè en realitat és els diners utilitzats en medi ambient són una inversió de futur i que poden arribar a generar molts diners. O sigui, els boscos, la neteja dels boscos s'hauria d'autofinançar. Simplement el que s'hauria és de tenir pues, gent que realment sàpigui gestionar això. Gent independent de totes les qüestions monetàries que tingui el sou que hagi de tenir, evidentment, perquè algun bon gestor que ens està ajudant amb aquests temes pues, crec que hauria de tenir més sou com banquer, que ara com que els banquers ja sabem el que fan, pues, resulta que el qui està fent les coses ben fetes, on s'està salvant la vida o salvant el nostre planeta, pues, aquests tenen quatre duros i els que ho estan destruint tots són els que tenen totes les peles. Però bueno, aquesta és una altra qüestió, i hauríem de parlar d'altre tipus d'aprofitament integral de la societat, perquè avui ja s'ha perdut moltes de les coses que hi havia antigament que no s'haurien d'haver deixat perdre mai de la vida.
A nivell particular, què podem fer, Sílvia? Sí, la gent que vivim a prop dels boscos, que bueno, primer, per exemple sortim a el que tu deies a buscar bolets.
Bé, bueno, primer no embrutar, perquè et trobes en boscos que dius, però bueno, com és possible que aquí tinc una llauna de cola, una llauna de cervesa, bueno, te trobes absolutament de tot. Després, fonamental, no fumar, no encendre foc, no anar amb motos ni cap vehicle que pugui donar xispes quan hi ha una sequera important. I ara l'època dels bolets, evidentment. Si vols agafar un bolet, primer t'aportes a l'antic cistell de tota la vida, que això el que permet és que, com que és porós, les espores van caient conforme tu vas caminant. Llavors, de fet, és com si fessis una sembra. I després, amb un ganivet, que per això sempre anaven, els boleteres sempre van amb una navalla molt ben afiladeta, s'agafa per baix i deixes el peu, l'arrel, per dir-ho d'alguna manera, que no és una arrel perquè els fongs no tenen arrels, però bueno, el que seria l'equivalent a l'arrel d'una planta, han de quedar a terra. No l'hem d'arrencar, no hem d'endur-se al miceli. I, bueno, doncs, esclar, si trobem porqueria, doncs intentem recollir-la i si trobem algú que està fent alguna, doncs dir-li que és el que s'ha de fer o simplement doncs, avisar, qui s'hagi d'avisar de dir doncs, que hi ha qui està fent barbaritats, no? Encara que ja us dic que hi ha vegades que hi ha unes provisions total i absolutament ridícules, fora de tot sentit comú, no? Que no sé quin lombrera s'ha posat a legislar sense el més mínim dels criteris, no?
Bueno, no sé, ja us dic de vegades no és important això, tenir criteri per a legislar. De vegades tenir ganes de pujar esglaons.
Sí, i el sentit comú pues, ja s'ha perdut. Bueno, ja sabeu que diuen que és el menys comú de tots els sentits i bueno, pues, és que hi ha vegades que ens deixem.
Quines més coses, Sílvia, per acabar, quan anéssim al bosc? O bueno, potser podem muntar una partida de neteja, no sé, se m'acut així a nivell...
Sí, bueno, és que una de les coses seria espontani. Que cada població... Hi ha molts més joves que estan per fer coses que no pas per desfer-les, eh? El que passa que, com sempre, el que nosaltres sentim són les barbaritats i no sentim les coses positives. Però pues, moltes vegades, si realment hi hagués algú amb una mica de ganes de coordinar amb un grup de joves, si no tan joves, evidentment, per poder fer netejades de boscos, la gent respon i respon molt bé. Allò on s'ha intentat fer, s'ha fet i s'ha fet amb molt bones condicions. Però clar, s'ha de saber el que es fa. Es pot anar al bosc i ja l'aviam vaig i aprofito el bosc, no?
Sí, no, només...
Molt bé com el que es fa i això, però bueno, sempre hi ha associacions tècnics que estaran disposats a ajudar a que si hi ha algun grup que vol netejar, fer neteja de bosc, encara que només sigui treure la porqueria de del que la gent llença, ja n'hi hauria més que suficient. Després, en algunes zones d'Europa s'estan fent sembra de bolets, sembra controlada de bolets, i després doncs, bueno, és el propi poble o alguna empresa que té els boscos qui després recull aquests bolets i, evidentment, els ven. Compteu que en aquests moments nosaltres estem important rovellons hasta de llocs tan insospitats com pot ser el Marroc.
Uh-huh.
És a dir, vull dir, per què no, gent que té boscos o municipis que tenen boscos, inclús boscos naturals que estan protegits, per què no fan una actuació, ja dic, evidentment ben controlada i ben gestionada, en el qual pues, certes zones del bosc, que dient pel conreu del dic conreu, encara que no tindria que dir-se així tal com conreu, sinó una sembra de les pores del rovelló, i després poder utilitzar això per tenir uns ingressos, no? El propi municipi, no? És a dir, que actuacions per Berna poden haver moltes. Estan en algunes poblacions, no recordo de quina província era, que han llogat camells perquè són capaços de menjar-se determinat tipus d'herba i determinades branques, que no hi ha cap altre animal que ho faci amb tanta eficiència.
Uh-huh.
Sí que, bueno, que si està, si en comptes de tenir que pagar perquè vinguin uns animals a fer-te la neteja, igual seria més fàcil pues, posar inclús, deixar una zona i dir, aviam, aquest senyor té cabres, quantes en té? 10, bueno, doncs per 10 la superfície que pot netejar és tanta, i aquests són els límits, i no et passis d'aquí. I llavors ens sortiria gratis. Ens sortiria gratis i tindríem gent que estaria disposada a fer-lo. En canvi, ara, doncs, clar, els pobres animals tenen que estar estabulats, com et trobin un animal pel bosc que sobre pots tenir problemes. En canvi, doncs, si fem una gestió bona dels boscos, podríem no tan sols, com us dic, no tenir que gastar diners en prevenció, sinó aconseguir recursos, aconseguir ampliar el nombre de llocs de treball, a més d'autogestió, que doncs, bueno, una persona doncs, no, es sent útil i a més és com un amo de si mateix i de la seva pròpia vida, pues és com, diguem-ne, que per la gent és molt més agradable, no?
Sílvia, ho deixem aquí?
Sí, perquè si no ens estaríem d'aquí a l'any, no sé si quants, parlant del mateix tema, perquè dona molt de sí.
Sílvia, com sempre, ens has donat la volta al món, l'has posat al revés i has tornat a despertar-nos una miqueta la consciència en coses molt senzilles.
Jo em penso que no és que jo doni la volta al món, sinó que és que ja li han donat la volta i simplement s'ha de tornar
a posar
un altre cop amb el seu lloc.
Sílvia, moltes gràcies. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Sàtia, l'ànima del ioga, Yama i Niyama, aquí i ara. Definició de Sàtia. L'arrel de Sàtia, Sat, significa ésser, allò que existeix, d'on Sàtia es tradueix com el que és en real i la veritat. Desi Kachar interpreta Sàtia en l'aforisme 30 de Sadhana Padak com la comunicació adequada mitjançant el llenguatge, escrits, gestos i accions. I Marechal diu: la veritat i la seva expressió, la veracitat, combinen sinceritat i autenticitat amb paraules d'un altre mitjà d'expressió. De la forma més adequada i en el moment més oportú possible, es transmet a la persona apropiada la veritat, que, sense ferir, és bona, útil i favorable per a l'evolució harmoniosa de la relació. Sàtia, en la tradició cristiana. El mandat de no mentir se situa en el vuitè lloc del decàleg cristià. Això és, no diràs fals testimoni ni mentiràs. A l'Evangeli de Sant Mateu hi ha una referència no ja a la veracitat, sinó a aquesta comunicació adequada de la qual parla Desi Kachar, una referència, si se'm permet l'expressió, sense pèls a la llengua, raça de serps. Com podeu vosaltres dir coses bones sent dolents? Perquè la boca diu el que brolla del cor. De l'home bo, com a tresora abundat, surten coses bones. En canvi, de l'home dolent, com a tresora maldat, surten coses dolentes. I jo us dic que en el dia del judici hauríeu de donar comptes de les paraules buides que hàgiu dit. Per les teves paraules seràs absolt i per les teves paraules seràs condemnat. Deixant de banda la intransigència que impregna tot allò que té a veure amb el judaïsme i que ha inclinat a molts cap a les filosofies orientals, trobem amb la frase dues coses molt interessants. La primera és: la boca diu el que brolla del cor, una frase que indica que les arrels de la veritat són molt més profundes que una simple paraula, i un atac frontal, raça de serps, a una hipocresia present i abundant a la societat on es va forjar el cristianisme i que, malgrat tot, ha subsistit també en aquest al llarg dels seus 2.000 anys de vida. La segona cosa és la referència a les paraules buides, un tema de permanent actualitat. Doncs les paraules buides són l'arma favorita dels impostors, ja sigui dintre de la religió com de la política i, més recentment, dels mitjans de comunicació i del món de la publicitat. Buit, en aquest cas, significa per a mi sense connexió alguna amb el que és autèntic, amb aquest sat, aquest ésser veritable del que formem part i del que provenim. Paraules que, despullades de la seva raó de ser, confonen més que aclareixen i serveixen a petits fins immediats i egocèntrics. I si ens analitzem, ens adonarem de quantes vegades usem també nosaltres paraules buides en els nostres petits àmbits d'influència o de poder. En aquest tema hi ha la tradició cristiana, hi ha en la tradició cristiana dues tendències divergents: la mística, que recull el missatge esotèric de Crist, i l'oficial, sancionada per la jerarquia eclesiàstica i que és en la que s'educa la majoria dels cristians. En l'Evangeli de Sant Joan, per exemple, apareix una referència a la veritat com a valor absolut. Si us manteniu fidels a la meva paraula, sereu veritablement els meus deixebles i coneixereu la veritat, i la veritat us farà lliures, que va ser més tard recollida per Sant Pau, de tal manera que la frase "només la veritat us farà lliures" està lligada a ell. En aquest cas, estem parlant d'una veritat amb majúscules, lligada a la paraula, també amb majúscules, que per als jueus, i Jesús ho era, significava l'origen, el que en altres tradicions es diu tau, buit o ésser, sat de nou. D'aquí la relació entre el que s'expressa i la connexió que es té amb aquest origen, gairebé sempre oblidat i sempre enyorat, ho sapiguem o no. Per desgràcia, la tradició cristiana ha deixat l'Evangeli de Sant Joan per als seus místics i s'ha basat més aviat per elaborar la seva doctrina i els seus costums en altres escrits en la línia del paràgraf de Sant Mateu abans citat, bons i dolents, premi i càstig, i és difícil no ja dir sinó saber quina és realment la veritat que senten els nostres cors quan estem amenaçats pel foc etern. La solució de supervivència immediata és adoptar la veritat que uns altres decideixen, sense parar-nos a pensar si són o no paraules buides, i fet això, sentir-nos legítimament autoritzats per atacar a qui la qüestiona. Tal vegada per això, potser, la idea de la veritat en la tradició cristiana, que no en el missatge de Crist, és que és una virtut normalment encaminada a confessar les pròpies faltes que s'exigeix en la infantesa i adolescència i s'oblida quan s'arriba a un cert grau d'autoritat o poder. Aquestes mentides en les que tots hem descobert els nostres majors i que ells cridaven mentides piadoses amagaven una doble moral, la fi de la que no era tant no danyar l'altre, sinó no passar vergonya o mantenir la pròpia imatge. I quan a la paraula com a mitjà de transmetre idees o impressions, aquesta divisió entre premi i càstig, entre la veritat permesa i la no permesa, ha legitimat massa vegades l'exclusió o la crítica estèril dels altres. Per a no allargar-me, citaré la carta que ja en els primers temps dirigia als cristians Santiago, el germà de Jesús i cap de l'Església de Jerusalem. Però ningú és capaç de domar la llengua dels homes, que és malvada i irreductible i està carregada de verí mortal. Amb ella beneïm el Senyor Pare i amb ella maleïm els homes, fets a semblança de Déu. De la mateixa boca surten benedicció i maledicció. No ha de ser així, germans meus. Per ventura, en la font raja per la mateixa aixeta aigua dolça i amarga. Com es veu, ja des de llavors els cristians havien d'enfrontar-se a la incompatibilitat existent entre la tradició judaica, a la que era lícit lapidar els que incomplien les normes, i la bona nova de Jesús de Nazaret, per al que la veritat era inseparable de l'amor que es devien uns a uns altres als homes, sense excepcions com a fills del mateix Déu. Una contradicció que ens ha acompanyat fins ara i que no podrà resoldre sense qüestionar les moltes veritats que separen fins a trobar en l'origen del missatge la veritat que uneix. Dificultats per a la correcta adopció de Sàtia. Hem vist que ser verdader no significa només no mentir, encara que això és bàsic, sinó personalitzar la veritat verdadera. Anem a dir-li així com quan érem nens, és a dir, aquella que no només no danya ni perjudica, sinó que beneficia i estalvia. Això, naturalment, fa que hàgim de distingir entre la meva veritat i la veritat, és a dir, entre el discurs de l'ego i el de l'ésser, entre una veritat en la que només cabo jo i els meus interessos o una veritat en la que caben tots. Caldria preguntar-se què ens impedeix ser veraços amb la nostra paraula i amb la nostra vida. Sàtia té molt a veure amb la idea de nosaltres mateixos que necessitem donar als altres i, conseqüentment, amb el reconeixement o la ignorància de la nostra dignitat essencial, d'aquest poder personal lligat a Manipura, el tercer chakra, que es converteix en expressió en el cinquè, Vishuddhi. Independentment de les paraules que usem, ens expressem contínuament amb les nostres accions o els nostres gestos, més enllà de vegades del que ens agradaria. I és aquesta dissonància entre l'expressió voluntària i la involuntària la que causa el conflicte tant intern com relacional. per asseverar-nos amb els altres cal afrontar la veritat en el nostre interior. I a mesura que prenem consciència de la nostra connexió amb l'ésser, no només som capaços de veure la veritat en nosaltres, sinó que comprenem que tots els altres, sigui el que sigui la forma circumstancial que tenen de manifestar-se, són essencialment verdaders. Llavors resulta més senzill dirigir-se a ells, no tant pel que diuen, ni tan sols per com ho diuen, sinó per des d'on ho diuen. És com tenir línia directa en lloc d'interferències, o com si dues persones que tracten de trobar-se amb una amb l'altra, enmig de les ones, busseien fins a abraçar-se en el fons del mar. Però mentre arriba aquest moment, existeixen moltes formes que hem d'aprendre per a no ferir els altres, normes de convivència necessàries, sempre que no les substituïm per l'autenticitat que estem buscant i ens quedem en elles, oblidant que no són un fi, sinó un mitjà. Rebutjar aquestes formes sense més, basant-nos en la recerca d'una autenticitat sense embuts, pot crear situacions que compliquin i retardin precisament la consecució d'aquest fi. La psicoterapeuta Laura Palomares ensenya la diferència entre sinceritat i, atenció, sincericidi. Alguna cosa així com el suïcidi de la sinceritat, una paraula, crec, suficientment expressiva. I de nou, en aquest cas, la diferència es troba que el missatge que estem emetent es trobi lliure d'ego o, per contra, envaït per ell. Desi Kachar adverteix que Satya no ha d'entrar mai en conflicte amb Ahimsa i per això existeix quelcom que, convenientment aplicat, pot ser molt útil: el silenci. I és que el mateix que en una partitura musical, també en la comunicació, els silencis són importants. I encara que existeixen silencis ominosos i excloents, també existeixen silencis que acompanyen i que permeten, mentrestant, que totes les impureses es vagin sedimentant fins que la nostra ment es faci la claredat. Malgrat la dita castellana, callar no significa atorgar. Ni la comunicació adequada té a veure amb no expressar les nostres idees, sinó amb esperar el moment oportú. Una cosa tan difícil com eficaç. El silenci serveix també per escoltar el que l'altre ha de dir-nos des del mateix respecte que a nosaltres ens agrada percebre quan parlem. I tal vegada, llavors, el que escoltem obri nous horitzons a nostres incommovibles certeses. El mestre Chinat Han, que ho sap bé perquè ha emprat tota la seva vida a obrir el diàleg entre Estats Units i Vietnam i el Vietnam al seu país, opina que la base per a la reconciliació és escoltar profundament. Per això requerirem d'una comunicació feta no de paraules, sinó d'aquest gest d'obertura que només pot florir en un silenci entregat. Finalment, hi haurà ocasions en les que, per molt que afinem, trobarem reaccions hostils a les nostres paraules. Hi ha vegades que l'altre no vol bussejar per abraçar-nos en el fons del mar. Quan sentim molt de dolor, torna a dir Chinan Yang Han, és difícil parlar amb afecte. I aquí, Satya significa assumir qualsevol reacció, respectar aquest desacord o aquesta resposta, com en l'evolució desigual i de vegades esperpèntica del cos d'un adolescent, l'evolució de l'esperit humà té alts i baixos i tots passen constantment per uns i per uns altres. Pensar que no només són individus sinó també parts d'un tot ajuda a resituar tant l'orgull com la culpabilitat i conservar així el contacte amb el que compartim d'autèntic. Fruits de Satya, l'aforisme 36 de Sadhanapadak, que encapçala aquest capítol, diu literalment: veritat fermament establerta, l'acció i el seu fruit concordança perfecta. I diu Marechal en el seu comentari: per a un yogi amb una veritat fermament establerta, les motivacions, paraules, accions i els seus resultats constitueixen un tot harmoniós i solidari. La claredat, la simplicitat, la sinceritat, l'autenticitat i l'eficàcia s'associen de forma natural. Per a desicatxar la capacitat de ser honest en la comunicació, de comunicar amb sensibilitat, sense ferir a ningú, sense mentir, amb la necessària reflexió requereix un estat de ser molt pur. Tals persones ja no poden equivocar-se en els seus actes. Sembla, desprendre's d'aquestes interpretacions, que el principal fruit de Sàtia és l'acte impecable. Fruit i alhora constatació que la persona ha arribat a un determinat nivell en el seu procés. I el fruit d'aquest fruit és el benefici del nostre entorn. Precisament en els últims temps hi ha cada vegada més persones conscients de la importància del que diem. Llibres com Missatges de l'aigua de Masaru Emoto, independentment de la seva espectacularitat o de la credibilitat que suscitin, ens estan explicant d'una nova i original manera una cosa que sempre hem sabut. La forma que ens manifestem influeix extraordinàriament en el nostre entorn. I en comprendre això, comprenem també la responsabilitat que tenim sobre les nostres paraules, escrits, gestos i accions. Com a INSA, també Sàtia es contagia quan està fermament establerta. Hi ha paraules que donen la vida, de la mateixa manera que hi ha paraules que la lleven, i de la mateixa manera que hi ha expressions destructives que causen dolor i por, i altres que obren portes, ens aporten coratge i ens ajuden a veure la bellesa del món. El regal de la veritat és més excels que qualsevol altre regal, diu el Dhammapada. Segurament tots hem rebut alguna vegada aquest regal i és molt possible que tots guardem agraïment etern a aquesta persona que un dia, sense importància, ens va donar la clau per enfocar millor la nostra vida. Fa 15 segles, el galès Cadoc de Willig, avui venerat com a sant per l'Església Catòlica i l'Església Anglicana, va dir: «Abans de parlar, considera primer el que tu dius. Segon, per qui ho dius. Tercer, a qui ho dius. Quart, qui t'ho ha dit. Cinquè, les conseqüències de les teves paraules. Sisè, quin profit resultarà d'aquestes. Setè, qui escoltarà el que dius. Després, posa les teves paraules en la punta del teu dit i fes-les girar d'aquestes set maneres abans de pronunciar-les. I de les teves paraules no es derivarà mai mal a algú». El cel i la terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de la FM, i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a mellamar.cat. El racó de Múria, botiga de productes dietètics i ecològics, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar, patrocina Entre el cel i la terra.
T'agrada cuidar la teva dieta i vols comprar productes ecològics? Vols comprar espaguetis sense gluten, comprar embotits ecològics, geleia real, tofu, pròpolis, productes diabètics? Ara tot ho pots trobar a l'Ametlla de Mar, al racó de Múria, a la botiga on t'ajudem a mimar el teu cos.
Menjar saps cuidar la teva salut. Al racó de Múria, productes dietètics i ecològics. Estem a prop teu, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar.